A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. Tenen vostès vergonya? El seu fill o la seva filla en té? Molta? Poca? Hi ha una forma de mesurar-ho, això? Li passarà? No li passarà? Per què la té? Si el nen dels pares del costat no en té o no en té tanta? Com ho fem, això? Dins de tot aquest llarg procés de socialització que vàrem encetar fa uns quants dies en el nostre temps de família des del Centre de Reeducació de Vita amb en Roman Pérez, doncs ens vam aturar gairebé amb aquesta qüestió de la vergonya. Si tots tenim vergonya i si tenir-ne d'alguna forma també va lligat al desenvolupament de la pròpia responsabilitat. Abans, però, i en aquest assumpte de la responsabilitat, la setmana passada deixàvem aquí sobre la taula una frase d'aquelles que a nosaltres ens va cridar l'atenció, quan en Roman ens deia més o menys que cadascú és responsable del seu propi destí a la vida. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Això ho continues dient. Cadascú és responsable del seu propi destí a la vida.
Sí, però diríem en el sentit de què fa amb la seva vida. No del que,
Li passa a la seva vida.
Del que li passa a la seva vida. Diríem, mira, sense anar més lluny, la crisi. No? Si una persona li tanca la fàbrica o l'empresa, no és responsabilitat del subjecte, ni és una tria que el subjecte fa, o sigui, li és ben bé el seu pesar i molt en contra del que voldria. El que, on comença la responsabilitat és a partir de què fa amb això, no? Com s'ho manega, quines respostes, què cerca, què busca, com es posiciona. Això sí que és responsabilitat. Dic, perquè si no seria com si no cada persona fos Déu.
O sigui que som responsables d'allò que fem davant d'allò que ens passa.
Exactament. Sí, sí, de les circumstàncies que
tenim. Vivim. Sí. D'acord, responsables d'allò que fem davant de les circumstàncies
aquí
que vivim.
Aquí està.
D'això sí, no hi ha ningú que ens poden dir fes això, fes allò, però en el fons...
Tothom pot dir. Hi ha qui demana, a més a més, moltes opinions. Però al final, diríem, un és responsable d'escoltar un i no un altre.
També, oi? De fer cas a algú i no fer cas a un
exactament. De vegades aquest altre segurament li aclariria, li diria, bueno, però escolta'm, ets tu veuràs el que fas. Després no em vinguis a dir a mi...
D'acord, no... un és responsable de deixar-se influir o no?
Clar. A veure, el que passa és que hi ha també una vessant d'aquesta responsabilitat que no sempre n'és conscient. Per exemple, de deixar-se influir. No? Hi ha persones que necessiten que un altre vingui i li digui, escolta, que no veus, que estàs fent tot el que et diu aquell. Diu, que va, no, jo faig la meva, jo no em deixo influenciar per ningú. I des de fora es veu bastant clar que les influències són molt marcades. O sigui, que de la responsabilitat que té, no vol dir que la vegi, sempre, ni que en sigui conscient, eh?
Vaja.
Sí. Vaja. No, que un, de vegades hi ha coses que no veu.
És a dir, aquests casos tan extrems de persones que poden haver estat captades per una secta o per una organització,
clar.
Seria un d'aquests casos.
Per exemple, un bastant extrem.
De persones que no són conscients.
Exactament.
D'acord, de l'exercici de la seva...
Exactament, que estan permetent que l'altre l'invaeixi al terreny de la decisió personal, que s'estan deixant, diríem, imbuir... De lo que l'altre, a més en aquest cas, en el cas de la secta, és més clar encara, que és no és a fi de bé, sinó és a fi d'utilització, no? Uh-huh. El de la secta l'utilitzarà.
Això és un tret del nostre caràcter, això ho aprenem, a deixar-nos influir o no?
Això sí que és un tret de caràcter.
És un tret de caràcter.
A veure, el caràcter intervé i diríem, i és algo que
hi ha persones més influenciables que altres.
Absolutament.
Absolutament.
Sí. En el ben entès de que ho hem de ser i que ho som d'influenciables, pels altres, pels que estimem, pel que ens importen.
D'acord. És a dir, els altres tenen un paper en les nostres decisions.
Sí,
o col·laboren en les nostres decisions.
Aquí està, sí. Col·laboren, participen. Si els deixem a fora radicalment, també és una responsabilitat nostra, no? O de cadascú, el fer-ho. Ara, no, l'altre dia també posàvem exemple d'estudis això del que va a dinar i l'està sempre preguntant a l'altre. Bueno, tria tu, agafa tu.
Sí, sí. O el de l'empresa. I jo ja agafaré el que tu diguis.
Sí. Que, o sigui, això ja són punts on més que la influència de l'altre és no fer-se encàrrec
de la responsabilitat
de la,
pròpia.
Sí, de les pròpies eleccions, de les pròpies tries. O, no, és diferent dir-li, escolta, tu que vens molt sovint aquí, que fan bo.
D'acord.
No? I dius, peus de porc. Dius, bueno, però és que a mi no m'agrada el porc. No? Ja has d'anar fent la teva, la teva, vaja.
T'ho dic perquè, des del punt de vista de l'especialista, es pot funcionar per la vida així i que no passi res, no?
A veure, segurament es paguen preus per un funcionament d'aquest tipus. Diríem, perquè aquí hi ha algo que la persona persistentment ignora, però ignora ja més en el sentit que no vol saber, no? Perquè no és tan complicat triar què és el que vols menjar i després que, bueno, que estableixes vincles d'una certa dependència amb l'altre, el qual porta, no sé després què li passarà amb això, després per exemple hi ha gent que es queixa,
és a dir, podem dependre de l'altre davant d'allò que desconeixem absolutament i per tant fer confiança a algú que ens dirigeixi davant un tema o alguna decisió de la qual no en sabem res o no tenim els suficients elements per decidir, però en canvi en tot allò que nosaltres puguem més o menys conèixer hauríem de ser capaços de decidir per nosaltres mateixos en la majoria de casos.
Hauríem de ser més conscients en funció de què decidim.
D'acord.
Perquè quan, de vegades hi ha gent que ho adverteix, diu, mira que m'estic enrefiant plenament de tu, i crec que està molt bé, és una bona advertència que s'ha de fer a l'altre, perquè dic, no pensis que ets una opinió més, ni pensis que jo, és que d'això no en sé, i si tu em dius, jo m'ho creuré, o sigui, t'estic agafant com a referent únic.
Vols dir que podem fer a vegades amb les persones el mateix que fem amb la publicitat? Veiem un anunci, ens creiem allò, anem a comprar...
Clar, a veure, però això diríem que mai convé deixar a zero l'esperit crític.
D'acord.
Jo me'n refio molt de tu, però clar, si em dius que salti del cinquè pis, que, que cauré de peus, dius, mira, però és que no ho veig clar, no ho veig clar. És a dir, que el criteri sempre ha d'estar el personal. Però de vegades, com dius tu, hi ha camps que un desconeix o que...
I que necessita que algú,
però,
el pugui assessorar, no?
Sí, però si pot ser més dur, millor. Per, sí? En algunes coses
sí. Si poden ser dos, si poden ser tres...
Creuat, no sé, creuar les informacions, constatar...
Vols dir no confiar únicament en...
Cegament. S'ha de tenir... Bueno, costa, a més, de trobar una persona en qui confiar cegament.
Ho has dit molt clarament, això de la confiança cega, que és una mala confiança.
Sí, és molta i trobar la persona per tenir una confiança cega, per la ceguera no és bona. Per què ha de ser cega? Confiança sí, molta també, però cega, no.
D'acord,
no, millor, perquè aquí tens una responsabilitat. Si tanques els ulls per fer la cega, això és responsabilitat teva.
Està clar que sí. Tot això tenia relació, com us dèiem, amb aquesta frase de som responsables del nostre destí. Doncs bé, som responsables d'allò que decidim davant d'allò que ens passa.
Exacte.
Això sí.
Sí.
Encara que el que ens passi sigui una desgràcia com una casa o el que sigui.
O una fortuna o una cosa fantàstica.
És a dir, siguem rics, siguem pobres, siguem el que siguem.
Sí.
Sí?
A partir de, hi ha gent que té una circumstància,
sigui el rei d'Espanya, sigui un primer ministre, sigui president de la Generalitat, sigui escombriaire, sigui dona de fer feines, funcionari.
Sí, d'altre dia veiem el fill del Helmut Kohl.
Sí.
No? Aquest estava molt decebut o molt preocupat.
Perquè la seva vida està condicionada absolutament
pel seu pare.
Pel seu pare.
Però això no vol dir que el fill de,
no
de Zapatero o les filles de Zapatero siguin encantades de la vida.
D'acord.
No? Depèn també com ho facin anar, no?
Dit d'aquesta forma, és clar, més d'un bon pensar, tenim un espai de llibertat absoluta, que és que podem decidir allò que fem
amb allò que tenim.
Amb allò que tenim.
Sí, i amb allò que ens manca, també.
I amb allò que ens manca, també.
Sí, sí. No, però no només tenim, també ens manquen coses.
D'acord,
no?
Perquè això se suposa que és un espai de llibertat.
Sí.
Al final nosaltres decidim lliurement, bueno, encara, que encara que les circumstàncies ens facin decidir per una cosa que no sigui gens bona per nosaltres.
Sí.
D'acord, d'acord.
Sí. A veure, quan, mira, ja que posem en termes de treball en un moment, tota la gent que va emigrar a Alemanya,
sí,
era perquè no tenia feina, però uns van emigrar i uns altres no. I dels que van emigrar van haver-hi uns que van poder
guanyar-se la vida
i uns altres que van tornar perquè no van aconseguir la manera. És a dir, que
cadascú va decidir
i va fent en funció de les seves qualitats, del que té, del que, de les eleccions que fa, més o menys encertades, diríem, sense moltes garanties de res, no? Però diríem, a mesura que van passant coses, doncs tornen a haver-hi noves eleccions, mm-hmm, noves decisions.
D'acord. Abans de tornar amb això de la vergonya, ens deies, forma part del nostre caràcter ser més o menys influïts o tenir una certa sensibilitat davant les influències dels altres.
Sí.
Això s'educa o no? Això ens passa de petits?
Clar, sí, els primers que ens influencien, i molt, són els pares. La gran, sí, influència que tenim,
uh-huh,
no? La, també quan parlàvem de la vergonya dèiem això, i aquest no té àvia, no? I
sí,
la seva mare, que
sí,
no li,
sí,
deia que no s'ha de... Uh-huh. És a dir, que...
És a dir, comencem així.
Comencem
ho faig
així.
Perquè la mare m'ha dit, o el pare m'ha dit...
Sí,
ah, sí,
sí, sí. O el pare diu tal i jo faré qual, però allà està el que diu el pare o el que diu la mare.
D'acord.
I sí, sí, ens conforma el caràcter, ens conformen aspectes de la personalitat molt importants, i el que interioritzem de la societat, diríem el nucli de lo que interioritzem com convivència social, com relació amb l'altre, com consideracions, valors, està allà en la relació amb els pares.
Mm-hmm. Un altre tòpic, una persona que decideix per ella mateixa és una persona que més que ha sabut...
A veure, si entenem que sempre decideixes per tu mateix, diríem, hi ha persones que, encara que la decisió sigui seva, necessiten rodejar-se de gent que també decideix altres coses per veure, per diferenciar-se.
D'acord.
Perquè, tu has triat això,
i per fonamentar la pròpia decisió.
Exactament,
sí?
Però discriminant-se.
D'acord.
No vol dir alienar-se.
Mm-hmm.
És a dir, que si a l'altre li agrada això, a mi també m'ha d'agradar.
Decidim per nosaltres mateixos, però necessitem saber què han decidit els altres també.
Això ens ajuda, normalment.
Això ens ajuda, normalment.
Sí. Hi ha gent que diu al revés, no m'expliqueu res, millor, perquè si no em lio. Millor decideixo i després parlem i tu m'expliques per què he decidit, mm-hmm, això, jo t'explicaré per què he decidit això.
D'acord, això és aquella eterna circumstància que més d'un s'hi deu haver trobat a l'hora de fer-se una operació determinada, i quan qui no ha viscut una conversa d'aquelles en què diu, no, el meu parent li van fer i això va ser un desastre, no t'ho facis, fes-t'ho, no t'ho facis, fes-t'ho, i tothom té l'opinió del metge i l'opinió de tots aquells que d'alguna manera poden haver viscut o saben d'alguna experiència semblant a la que un s'ha d'enfrontar.
Sí.
I li diuen, no ho facis, fes-ho, no ho facis, fes-ho, i al final un ha de decidir
sí,
per ell
sí,
mateix,
qui,
oi?
Sí, sí, sí. Aquí, és a dir, ha d'agafar una opció.
Una opció, exactament.
Hi ha una cosa que és interessant en això que dius, que de vegades també el que cal diferenciar és quan una persona està en el procés de decisió a quan ja ho té decidit. No? És a dir, si ja es va operar, o sigui, ha decidit operar-se amb aquell metge, anar a dir-li... Ui, no, o sigui, no és la millor. A veure, com no estiguis convençut de que el mataran allà, no li pots dir, perquè l'únic que faràs...
I això és un altre clàssic, eh?
Sí.
He decidit operar-me.
No, però
com... Veuràs tu ara com has fet tot això, veuràs tal.
Clar, i o sigui, aquesta cosa no... Per més que l'altre li digui, no, és que estic convençut...
D'acord,
sí,
fem-ho d'una altra manera. Quan decidim per nosaltres mateixos, acostumem a estar convençuts d'allò que hem decidit, per defensar-ho davant de qui sigui.
Però és sobretot davant d'un mateix.
Davant d'un mateix.
Sí, jo crec que per ser coherent, per...
Mm-hmm.
No?
És bo.
A veure, jo crec que fa sentir bé aquestes coses. Si un diu, mira, he fet pito colorito, no dona molta tranquil·litat ni molta seguretat. A veure, no, l'altre dia li deia una persona, dic, però has decidit l'escola del teu fill? I reia. I què et fa tanta gràcia? Diu, home, decidir, tampoc, no? Perquè, o sigui, val, les opcions són les que són, eh?
Sí.
El que no podràs és decidir una escola que s'hagi de construir al teu gust i de la teva manera, perquè no hi és. Però decideixes amb els elements que tens, amb els, i amb els que et manquen.
Però decideixes.
Però decideixes.
Perquè, o has de decidir.
Clar, perquè s'acaba el període d'inscripció
i, per tant,
i ja està, en alguna l'has de posar. En quina? Bueno, la que respon més, acosta més, que no vol dir que et satisfagui plenament i que tu diguis no em queda cap intranquil·litat amb l'elecció.
I com fem valer moltes vegades amb el tòpic de la democràcia, quan es diu que és el menys dolent dels sistemes, bueno, moltes vegades en les decisions també no és qüestió de que la decisió sigui la més bona, sinó que sigui la menys dolenta algunes vegades.
Sí, no? Hi ha una paraula que és interessant, que és l'òptima.
Oh,
sí, l'òptim no és el millor. És, en les circumstàncies que tens i amb els recursos que tens, és la millor possible.
D'acord.
Aleshores, és el millor resultat havent-hi el que hi ha i mancant el que manca. El millor seria una altra cosa, però diria, no sé si hi ha la pel·lícula aquesta 127 hores que és,
sí, bueno, aquell muntanyenc que acaba, clar, doncs, prioritzant millor, la seva vida.
Exactament, el millor era fer el que va fer. Pues no, el millor potser era haver avisat on anava, haver fet una... Però donades les circumstàncies, el més òptim era fer el que va fer.
En quin àmbit ens hem posat, eh? Perquè hi ha moments en què també s'ha de decidir
entre... Sí, que hi ha decisions de vida o mort, de vegades.
De vida o mort, de vegades. Sí.
Hi ha professions que, per exemple, en què això passa molt, i són molt dures, i són molt difícils.
Mm-hmm. L'assumpció de riscos, clar, amb la consciència exemple, de
sí.
poder...
Sí. Jo vaig conèixer un metge que treballava en un helicòpter, no sé si era del RAC o un d'aquests, i de vegades deia, bueno, si vas a un accident i hi ha dos ferits o tal, dius, vale, però si és un autocar i et trobes allà una escampada de malalts i estàs tu sol.
I per quin comences?
Clar, per quin comences? I aleshores ell tenia el seu criteri, no?
D'acord.
Els que es queixen ja estan conscients, estan bé, aleshores s'anava als altres, els que no piulaven. Perquè deien, bueno, igual és que estan, diríem, amb més risc de mort que el que s'està queixant. Si està conscient, encara està prou bé, donades les circumstàncies. I era la manera que havia trobat de, primer, de no tornar-se boig davant d'això. I després de ser operatiu, hi ha un criteri, a més, mèdic, científic, operatiu... I és una manera d'optimitzar. Què era el millor? Home, el millor és que en un cas d'aquell hi hagi 4 metges. No, o 5, no sé.
I es pugui actuar, oi?
Exactament.
Sense haver de decidir prioritats d'aquesta forma, no?
I que arribi tota una unitat mòbil
l'ideal.
Un hospital mòbil, sí.
Sí, sí.
Però no és el que... No és el possible.
D'acord. Per tant, tornem al principi. Acabem, doncs, això.
Decidim, les circumstàncies.
Donar les circumstàncies, decidim, etc. Som lliures de decidir respecte a allò que tenim davant.
Sí.
Això sí.
I el lliure aquest és un lliure ple de condicionaments. En el sentit de que som lliures estimant els que estimem, prioritzant el que prioritzem, valorant els que valorem. No, és a dir,
decideixo pels fills, decideixo pels pares, decideixo per...
Si jo estigués sol, faria no sé què, però clar, estic casat i tinc 5 fills, doncs ja no, ja va diferent. Continues en lliure, perquè seria lliure de dir, bueno, m'és igual els 5 fills, m'és igual la dona i faig el que jo vull, no? Però no, decideix fer responsablement.
D'acord,
també,
d'acord, d'acord.
No, però és que inclús en el ser responsable hi ha una tria.
D'acord, que quedi clar que la vida ens obliga a decidir, no?
Aquí està.
Qui pensi que no decidirà mai...
Exactament.
No.
I això, i de vegades, no, hi ha gent que diu, bueno, que ningú li passi com a mi, que es trobi en situació d'haver de decidir, o depèn de segons quina decisió, que són molt difícils.
Cap a aquelles persones que diuen, no, és que no em voldria enfadar amb ningú. I sempre acabes enfadat amb algú, a vegades.
És difícil no enfadar-se
És difícil no enfadar-se amb ningú, no?
Sí, sí. O que ningú et decebi, o... Bueno, és això que diu la dita, no? Si estimes, et decebran, o si estimes, et feriran. Bueno, que les decisions són... És un contínuum de decisions.
Des que són petits?
Des que són petits. Bueno, i els papes... també ajuden molt en això, no? Justament estan dient, no, tot no pot ser, no pot ser tot com tu vols, eh? O com deia, un nen deia que li passaven coses molt dolentes, no? Que havia d'anar a col·le, que tenia molts deures, que tal, no? I el pare li va dir, no, no, no són dolentes, el que passa és que no t'agraden, que és molt diferent.
No? Que és un criteri de decisió també aquest, eh? No fer allò que no agrada.
Bueno, però a veure, però aquí tens una responsabilitat, però tens uns pares que justament que no deixaran que la decisió la prenguis tu. De fer només el que t'agrada. I si t'ho permeten és que els pares han pres la decisió de deixar-ho córrer.
D'acord.
Però és responsabilitat dels pares. És a dir, els pares els hi toca dir, escolta'm, ja sé que no t'agrada... Però bé que has d'anar a col·le i bé que has de fer els deures. Perquè, veus, això que diem de la influència dels pares, aquí hi ha l'influència dels pares que també són, en certa mesura, portaveus de la societat en la que vivim. No? Si potser en altres cultures, en altres societats, diu, sí, fes el que vulguis, però la nostra, i tal com va la cosa, no, no és això el que han de dir els pares. Sí, sí. No? És a dir, tens que anar a escola, tens que fer els deures, tots fem coses que no ens agraden, però després ja veuràs que bé que et senta fer el que tens que fer, no? I de debò que hi ha com un aprenentatge d'aquesta, una experimentació.
D'acord,
de que fer el que tens que fer també dona satisfacció, que no és només que el papa estarà content, que ho estarà, i la mama també, sinó que jo estaré content perquè he fet allò que tocava.
Sí. El que tocava fer en aquell moment.
Que havia de fer, malgrat que no m'agradava.
10 i 36 minuts. Per què tenim vergonya, Roman?
A veure...
O al revés, tothom té vergonya? Tots tenim vergonya?
Sí. La vergonya és una... És, si ho volem dir així, és una conquesta psíquica.
No poden dir aquestes coses. Em diuen que n'hi ha que no en tenen, de vergonya.
I és veritat. Si més no ho sembla. Si més no ho sembla. O hi ha gent que té poca vergonya.
Sí. Però tots tenim vergonya. Molt bé.
Tots tenim vergonya. A veure, la vergonya juga un paper en la construcció de la personalitat, diríem, i de la subjectivitat.
Què és la vergonya?
La vergonya és diríem, una restricció que tenim a l'hora de fer algunes coses o d'ensenyar-nos o deixar-nos veure en algunes coses, o sigui per la vista, sigui per l'oïda, o sigui de dir algunes coses que ens inhibeix, no? Ens diu, bueno, no, aquí, ara no cantaré, no? O sigui, aquí per la ràdio no cantaré, però després quan acabi el programa et canto una mica el trosset de la cançó, és a dir, que planteja restriccions a la lliure expansió, diríem, i expressió del subjecte.
D'acord, o sigui, no? Tots ens autolimitem en algun moment?
Clar, de moltes maneres.
De moltes maneres. Hem dit autolimitar per no dir autocensurar, que cadascú posi, no ho sé...
Són variables, però bueno, o reprimir.
O si reprimir, volem, també.
Sí, també.
Sí?
Sí. La vergonya és una, moltes vegades, l'expressió d'una repressió.
D'una repressió.
Clar.
No? Sense entendre-la, suposo, des d'aquell punt de vista tan exagerat.
No. Clar, no és exagerat, és algo que sufoca, en el sentit que és algo que queda sufocat, i són nivells de sufocament que necessitem. Quan no, ara ens deien aquí, hi ha gent que no té vergonya, dius, falta li fa, li manca, o sigui, necessitaria una mica més, perquè no pots estar fent segons quines coses o mostrant quines coses, no? Que
això és
en l'educació també s'educa molt.
Perquè això és una qüestió de caràcter o és una qüestió d'educació, sobretot?
Aleshores, a veure, jo... el de la vergonya és una qüestió d'educació bastant important.
Bastant important.
Sí. El qual no vol dir que tots els fills surtin igual ni molt menys, eh? I que diríem, i que en segons quines
personalitats,
sí, sí? Això no és només qüestió de vergonya, sinó, per exemple, de persones que són més introvertides o més tancades o que necessiten menys exterioritzar això que els hi passa.
D'acord. Aquesta és una de les, no sé si diu, un dels aspectes o un dels trets que més criden l'atenció als familiars i a la gent gran quan veuen canalla. Alguns molt extrovertits, altres no tant, uns juguen més, els altres no tant, uns parlen més, els altres no tant, uns riuen més, els altres no tant.
Sí.
Tot això són expressions de la construcció d'aquest...
Sí, de la personalitat.
De la personalitat.
Sí. Que convé atendre en el sentit de veure justament si un nano ja és molt tendent a ser vergonyós, a ser tímid, a ser, doncs cuidar-ho en el sentit d'ajudar a donar-li els recolzaments o els estris perquè pugui explayar-se més. És a dir, si tu ja saps que quan té que saludar li costa, en comptes de fer-ho, o sigui, buscaràs la manera de fer-li més suau la possibilitat
de no forçar les coses.
Exactament.
Tots passem un període en què som més vergonyosos en el nostre creixement. Passem uns anys en què la vergonya és més present i després no tant?
Per segons quines coses, sí. Per exemple, en la respecte al cos...
Sí.
Per exemple, en l'adolescència hi ha un moment de molta vergonya justament d'ensenyar el cos, que de vegades hi ha nanos que ho transformen exactament en el contrari, en exhibició.
Sí.
De vegades els pares tenen que estar dient para, no ho facis, no pots anar nu per la casa, escolta'm, això del bany a la teva habitació i d'allà ja surts vestit, res d'anar per la casa així no, perquè l'és igual o, perquè, o no només l'és igual, sinó que a més gaudeix d'exhibir-se. Si això ho portéssim més enllà, obriria la porta de casa i també sortiria nu. O sigui que els papes tenen que anar fent i probablement diríem, els naturistes ho diuen, no? Diuen clar, és que l'estat natural és anar nu, o sigui, a l'hivern t'has de cobrir una mica de pells d'os o de que sigui per no passar fred, però a l'estiu ja veus, no? Probablement en la naturalesa i en el natural és així, però és que nosaltres no som sers naturals, som sers clarament culturals i clarament socials. I aleshores en les societats que vivim anem vestits.
I la nostra primera demostració de vergonya acostuma a ser a l'hora de relacionar-nos amb els familiars dels nostres pares, que també són els nostres, amb els amics dels nostres pares, quan nosaltres som petits, aquell és tal...
En quin moment s'apareix la vergonya?
O no?
De vegades apareix quan havent-hi algú, algú que és quotidià, o per exemple, no sé, en els petons que fa la mare, o així,
sí.
Si hi ha algú que és de fora o que no és conegut... com si fes, no?, certa impressió que t'estiguin veient en aquesta cosa que és com íntima.
D'acord.
No? Ara, diríem que justament, no?, si hem de pensar a nivell de lo social, sembla que lo de la vergonya va de capa caiguda. No? És a dir, quan veus els programes aquests, els shows, els reality shows, gent que ensenya com fan teràpies, com fan, és que ja sembla que tot es pugui ensenyar i que la vergonya o la vergonya, però la vergonya en el sentit d'una certa inhibició, fos una cosa que cal erradicar, i des de luego no és el cas.
No és el cas,
no, és que necessitem, diríem, certes restriccions. No, hi ha uns senyors que es veu que es dediquen a passejar-se per a Barcelona, per la Barceloneta, no sé, nus, i ells diuen que ells estan molt còmodes, però clar, ells estan molt còmodes, però hi ha una quantitat de gent que deu estar bastant incòmoda davant d'aquesta qüestió.
Ells poden pensar, mira,
problema dels altres.
Sí.
És veritat. I diríem, i això és... Què tenim aquí? Necessitem algo que dirimi aquestes qüestions. No?
Tu deia per això, perquè no sé si moltes vegades tenim associat, i no sé si és una bona manera d'associar-ho, a una persona que no té massa vergonya amb algú que ha desenvolupat una personalitat molt, molt madura, que és capaç de, diguem-ne, d'enfrontar-se qui sigui, de no tenir por davant de les coses, precisament perquè es creu convençut de la seva forma d'actuar i de la seva manera de ser, i per tant, endavant. No?
Efectivament, però aquí per què hauria de jugar algun paper la vergonya? Diríem, aquí la vergonya, de què s'ha d'avergonyir? No hi ha res de què avergonyir-se. Si la vergonya no li permetés fer això, aleshores estaria actuant com un inhibidor del seu bon desenvolupament o desplegament. En aquests que van nus i que diuen i a mi què m'importa, o sigui, problema dels altres si no els agrada, aquí és on veus que la manca de vergonya també és una desconsideració cap als altres. És a dir, perquè viu en societat, si anés per la muntanya, és igual, a ningú li importaria, o a qui li importi, és igual, però no ho veurà. Però aquests, aleshores, han d'haver-hi unes normatives que preservin del funcionament social. És diferent que diguis, hi ha una platja naturista, llavors allà, pam, amb la qual cosa qui va sap el que es trobarà. No? No podrà anar allà a dir, ai, és que no m'agrada, no t'agrada, no vagis. Però diguem, el que són llocs comuns, espais comuns, just en principi hi ha el del pixar pel carrer, sí. És una altra qüestió.
Sí.
Bueno, han d'haver-hi defensors de la causa comú.
D'acord, t'ho dic perquè la vergonya té a veure amb les convencions socials, també?
Té, sí. A veure, una... Hi ha tribus que per exemple, que les dones no es cobreixen...
Ho dic perquè, dit així, fent servir la convenció social, algú pot dir, sí, escolti'm, pot parlar de vergonya, però és que hi ha llocs on les senyores no poden anar ni amb un escot, perquè tal, etcètera, serien mal vistes, i per tant, elles mateixes ja no sé què... O aquí fa 40 anys, doncs a veure qui s'atrevia ara.
Exacte.
Que aleshores ja no li deien que tingués poca vergonya, li dirien que era ja, en fi,
sí.
El que sigui. Per això, fins a quin punt les convencions socials fan. ens fan ser més vergonyosos o no?
Sí.
Sí,
sí. Sí. Va molt lligat a la convenció social perquè és molt cultural. Molt cultural. Per exemple, això em sembla que hi ha tradicionalment que en la cultura àrab el rot després de menjar
sí.
És de...
Està ben vist.
Està ben vist. Si algú fa un rot o se li escapa un rot en una taula, si se li ha escapat, sentirà vergonya
sí.
I es sentirà malament perquè
sí.
Ha fet...
Perquè
i
no
si
entra
tirat, sí, i si sí. Se l'ha tirat així descaradament, és justament és un poc a vergonya. No? Un altre li dirà, escolta'm,
sí, sí.
No són maneres.
Sí, sí.
És a dir, que són com també restriccions o límits o modulacions de les expressions del ser que queden bueno, una mica coartades en funció de que vivim en societat.
Mm-hmm. Quan tenim la vergonya ben administrada, som ben educats, i quan la tenim mal administrada, som mal educats?
Bueno, amb totes les... Amb totes les complexitats del ben educat i el mal educat, no? Que potser abans estava molt més era més rígid i ara el concepte de ben educat és més ampli, no? Diríem depèn per qui, no? Jo crec que té que veure amb això, no? Amb no oferir les sensibilitats dels altres, tenir en compte.
Quan un nen és vergonyós és que és un nen tímid? O no té a veure una cosa amb l'altra?
De vegades sí que va junt. Diríem, la timidesa i la vergonya formen part, diríem, d'una característica de personalitat i que s'alimenten una a l'altra. Però no és el mateix la vergonya que la timidesa.
No?
No.
No.
No. El tímid no, sí que de vegades fa l'argument de gent que li fa vergonya. Però diríem que... Bueno, ara costa com, no?
D'explicar
que...
No?
Sí, sí.
És a dir, un nen vergonyós és aquell... Bé, molt sovint hem vist l'escena i fins i tot l'hem pogut protagonitzar nosaltres mateixos d'amagar-nos darrere els pares quan som petits, sí. Davant de situacions d'aquelles dient, ai, això no tinc ganes de saludar, però, tinc ganes de... Sí.
A veure, però veus, aquí és on tenim també que la convenció social força, de vegades, situacions... que hi ha qui li costa perquè és més natural. Diu, sí, és que no vull. No? I un altre diu, tu digues hola i ja està.
D'acord.
No? I aleshores, abans, això es forçava molt més. Hola, senyor. No? I ja està. Adeu, senyor. I ja està, ja has fet el que havies de fer i punt. Però tot molt, molt buit, molt forçat, molt, molt poc sentit, molt... igual un tímid davant d'una persona que no coneix, bueno, ja forma, i aquí és on tenim la circumstància, no? S'ha de saludar o ve un que no coneixes, Bueno, ja, si són germans, hi ha un que és més llençat i l'és més sí, igual, i mira sí, que bé, i més tafaner, i vostè qui és, i què fa, i per què porta aquests pantalons, bueno. I l'altre, que no es queda més allà a la retaguardia, fixa't, de vegades perquè ja té un germà, que ja fa aquest rol.
D'acord, perquè llançarem el fiu per la setmana que ve, ara les convencions socials ens demanen no ser tan tímids, per dir-ho així, ser més llançats a les coses...
Potser sí. Diríem que està menys, es posa menys l'accent en la restricció. Hi ha més com, no, digues el que penses, no, mostres, i crec que té aspectes molt positius, en aquest sentit, de que per aquí entraríem que potser això són més falses vergonyes. Clar, que no, com lo de la falsa modèstia. És que no voldria, és que no. Però,
ens aturem aquí la setmana que ve, la falsa vergonya, que també n'hi ha de falsa, doncs.
Sí.
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 La falsa modèstia, vaja, ha estat una bona comparació aquesta. O sigui, els que van de modestos sense ser-ho o sense voler-ho ser. I n'hi ha que van de vergonyosos sense...
Sí.
Sí?
Sí, sí, jo crec que sí.
La falsa vergonya, la setmana que ve, a partir de tot allò que aprenem de ben petits. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbens, número 16, divendres que vi tornem.